Ara digueu, la gent està floreix arreu als camps i a vermell de roselles. Amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, es mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres, un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amigues. Un dilluns més, estem en directe a Punt Set Ràdio. Avui és dilluns 7 de febrer i, per tant, això és Tirant de Llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I ja ho sabeu, Tirant de Llibres es pot escoltar també els dimecres. Bona nit, Joan.
Bona nit. Dir-vos que la cançó que he llegit al començament, un poema, és un poema de Salvador Espriu, Inici de Càntic al Temple, i està dins del llibre Les cançons d'Ariadna, publicat el 1965.
Saludem, com sempre, el nostre equip tècnic, l'Albert, que ens fa un control tècnic excepcional, i, evidentment, a tota l'audiència, que setmana rere setmana ens escolta fidelment. Bé, avui tenim un programa bastant atapeït. Tenim tres cròniques, concretament des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Empar Murelló, tenim la crònica des de Catalunya, concretament des de Barcelona, la nostra companya Carme Sánchez, i tindrem també la reincorporació una mica més tard, de la cronista de les Illes Balears, la Neus Barceló.
Que havia estat nosaltres fa un temps i ara ha tornat.
Tenim sobre el fil literari. Avui en Jordi ens parlarà del fet d'explicar històries.
Explicar històries o contes a la vora del foc. No tant l'aspecte aquest més ancestral, sinó més aviat l'aspecte modern de tot això.
Tenim la Biblioteca Viva, oi, Joan?
Sí, parlarem de les activitats públiques, activitats públiques, evidentment, són públiques, de la Biblioteca
Pública
de Sant Celoni, l'Escorxador.
Tenim literatura catalana. L'Emili Roig ens parlarà d'un personatge fonamental en les nostres lletres, Joanot Martorell, i farem un reconeixement al centenari d'un altre escriptor, concretament al centenari del naixement de Lluís Ferran de Pol.
Que ens farà Francesc.
Tenim lletres i música.
Lletres i música, que enguany farem el quart homenatge als Beatles, parlarem de la cançó Eleanor Rigby.
I la nostra cronista setmanal, comentadora, il·lustradora de llibres, diguem-ho així, l'Helena Martínez Pons, ens donarà la seva versió, la seva opinió sobre el llibre de Carme Riera, La meitat de l'ànima. I acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi.
La crònica.
Bé, ja tenim els micròfons el nostre corresponsal del sud, del País Valencià, Empar Murelló. Bona vesprada, Empar, com estàs?
Hola, molt bona vesprada, Joan, Jordi, Enric i tots els que ens escolten avui.
Com estem?
Molt bé, perfectament. Esperam la vostra telefonada i poder contar-vos moltes coses.
Doncs vinga.
Doncs vinga, anem allà. Bé, comencem per un llibre que es va posar ara mateix en difusió, que és... d'alguna manera ens ajuda a conèixer la ciutat de València, però des d'un altre vessant. Sempre comentem que la novel·la negra està un poc de moda i que està sent impulsada també des dels mitjans de comunicació i que, bé, que d'alguna manera s'ha fet a València un llibre sobre la pròpia ciutat que es diu València Criminal. Ho edita el FUI, Onda, és de diversos autors i és una iniciativa col·lectiva signada per autors del gènere però també per especialistes molt heterogenis, no? Que els interessava d'alguna manera contar aspectes més foscos, no? Històries més sòrdides sobre la ciutat de València.
Està escrit en català?
Sí, sí.
Ah, pa.
En part, amb aquesta València Criminal s'expliquen també els crims que es fan amb la llengua o no?
D'alguna manera, no sé si directament, però d'alguna manera és la cara oculta, no de la ciutat tan lluminosa, de falles i de paelles i de... També comencen a retraure pues, allò dels circuits automobilístics, l'America's Cup, els esdeveniments esportius, no? Totes aquestes obres faraòniques, arquitectòniques... I bé, d'alguna manera, doncs això, es tracta de presentar València des d'un altre vessant, també d'intrigues, d'emocions, però convertir-la un poc en l'epicentre, no?, d'altre tipus de qüestions. Han participat autors com l'Emili Piera o Suso Postigo o, com es diuen, Merche Carneiro, també. I bé, d'alguna manera, el llibre està il·lustrat per Luis Longedo. I bé, és una altra manera de conèixer València.
El pròleg l'ha fet el Francisco Camps o no?
Estàvem pensant-se-ho, però no ho acaba d'acceptar, perquè tenia cites inajornables a Xusgat i no sap ben bé com farà la cosa.
Molt bé. No tenia temps.
No, exactament. I després, una altra qüestió. S'acaba d'editar també de Pepa Úbeda La meua frontera. Va ser Premi Miquel de Palol el 2010 de poesia. Ho edita Columna i té unes 150 pàgines, una cosa així. Pepa Úbeda és una professora de valencià, és artista gràfica, escriu poesia, té editades uns altres dos poemaris, és admiradora de Marc Granell, jo crec que aquesta sensualitat i aquesta manera de narrar del Marc Granell d'alguna manera també l'ha traspassat a ella, no? És un bellíssim poemari, molt ben aconseguit des del punt de vista literari i poètic, crec jo, i després tracta tot tipus de temes, però també té d'alguna manera un compromís social darrere, no? I perquè toca temes com Nicaragua, l'exili palestí, la situació en Sud-àfrica. Jo crec que és un bonic llibre per a rellegir o per a llegir i apropar-se a la poesia de Pepa Úbeda. Es diu La meua frontera, torna a repetir. I després, una altra cosa, s'ha fet un homenatge amb una publicació sobre l'obra del professor Corell. El professor Corell Josep Corell, era un investigador de filologia clàssica, un estudiós de l'evolució de la llengua del llatí fins al valencià actual, i es va morir l'any passat, la Universitat de València li va retre un homenatge, i ara, després d'aquell homenatge, es publica un llibre acompanyat del Centre d'Estudis de l'Horta Nord, i bé, d'alguna manera, jo crec que és rellevant per a qui vulgui conèixer quines són les arrels de la nostra llengua, no? Participen doncs Albert Ferrer, el Toni Furió i d'altres estudiosos que ressalten d'alguna manera la figura de Josep Corell com a investigador i com a persona, però també com a amant de la llengua, no? I s'explica d'alguna manera la part de la romanització de la llengua i de les Terres Valencianes, però també l'estima per aquesta llengua que ha perpetuat i el professor Corell sabia traslladar molt bé als universitaris. Així que jo crec que amb aquest homenatge podríem tancar.
Molt bé.
Molt ben, pare. En prenem nota.
Deixeu-me fer una salutació especial a Maria i a David, que els agrada molt anar a dormir mentre el conten contes. Així que una abraçada per a tots vosaltres, fins a la propera setmana, i un beset molt fort per als dos nanos.
Molt bé.
A reveure.
Adéu, adéu.
Una abraçada.
Bé, doncs tenim ja en línia la nostra corresponsal des de Barcelona. Molt bona nit, Carme.
Hola, molt bona nit. Avui una miqueta més de soroll, que no estic a casa, estic al carrer.
Al carrer, vinga.
Hola. Sí, al carrer, al carrer. Davant de la plaça Universitat. Sí, doncs sí. Aquesta setmana farem diverses coses. Anirem primer a Tarragona. I anirem a veure Per Sempre, que no és el títol d'una pel·lícula, sinó que és un projecte artístic participatiu organitzat per la Fundació La Caixa, amb un artista que es diu Tanit Plana i a cura d'Aurelia de Diego, que dona veu a l'experiència femenina del matrimoni. És a dir, Per Sempre convida un seguit de dones casades a posar-se davant la càmera amb els respectius vestits de núvia i a compartir un seguit de reflexions amb entorns dels patrons de comportament social i ritus de pas que es posen en joc amb la decisió, no? Això de posar-se un vestit blanc, la preparació, la celebració d'un casament... Caixa Fòrum Tarragona presenta les peces de vídeo i fotografia resultants d'aquesta col·laboració amb col·lectius de dones de Tarragona, Lleida, Palma i Palma de Mallorca. Si doncs, aneu al Caixa Fòrum de Tarragona de dilluns a divendres de 9 a 21 hores, dissabtes i festius de 11 a 14 i de 16 a 21 hores. I de Tarragona saltem cap a Girona, i és que dijous 10 de febrer, perdó, tenim música. Joan Pau Comelles i Miquel Calavera són un duo que es diu Nit de Blues Acústic, i faran una nit de blues acústic. El lloc on anar-los a veure és al carrer Jaume Pons i Martí, número 12, l'entrada val 3 euros i és a les 23 hores. I el mateix dia podem anar al centre cívic Pla de Palau a fer una cuina de contes a càrrec de l'Albert Entegre. La nostra companya del País Valencià parlava que li agradava, que hi havia uns nens que els agradava molt que els expliquessin contes. Doncs, aquí, en aquest centre cívic de Pla de Palau, carrer Saragossa, número 27, de Girona, ciutat, veurem com es elaboren els contes, com podem elaborar contes originals a través de contes d'una miqueta ja coneguts, tipus la Caputxeta Vermella, etcètera, etcètera, etcètera. I bé, de Tarragona ens anem...
De Girona.
A Barcelona. Ai, perdona, de Girona anem a Barcelona. I és que al Versus Teatre fan una obra de teatre que es diu El Jardí de les Malícies, que és un recital de poesia poc convencional, és un recital de poesia eròtica, i per ser més precisos, un recull de la poesia eròtica occidental des de l'edat mitjana fins al segle XIX. El nostre punt de partida és el llibre de Miquel Desclot, del Jardí de les Malícies, de la poesia eròtica universal. Us recordo, al carrer Castillejos, 179, al districte de l'Eixample, l'autor és Miquel Desclot, la companyia de teatre és El Detall, i la direcció és de Josep Maria Segura Bernardes, i els intèrprets són Xavi Iranyes i Txell Botell. I bé, fins aquí la meva secció d'avui.
Molt bé, Carme.
Molt bé, vinga.
A veure.
Adéu.
Sobre el fet literari.
Bé, avui parlem d'explicar històries, contar contes, construir relats, però amb alguna mena d'intenció, ja veureu. Explicar històries ha estat una característica de moltes societats humanes, grups, organitzacions. Les històries són narracions breus, concentrades, amb arguments, personatges, girs que poden tenir molt de significat. Tot i que algunes històries poden ser pura ficció, d'altres s'inspiren en esdeveniments reals. De totes maneres, la seva relació amb aquests esdeveniments és feble, fins i tot en les que es basen en esdeveniments reals. La precisió, en la majoria dels casos, se sacrifica a l'efecte que es vol aconseguir. Les històries entretenen, informen, donen consells, avisen, eduquen, serveixen per passar judicis morals sobre esdeveniments, ens donen doncs caracteritzacions de personatges en papers determinats, com l'heroi, el malvat, el ximple, la víctima. i són capaces d'estimular fortes emocions com la simpatia, la ràbia, la por, l'ansietat, etc. Llavors, és clar, de fet, sabem que bona part de grans relats són acumulacions d'històries d'aquest estil. Per exemple, pensem en relats religiosos que podem trobar en llibres que eren considerats inicialment llibres revelats i que avui dia doncs, són estudiats a les classes de literatura universal, per exemple. O bé les grans ideologies construïen grans relats, grans versions de la realitat que tenien molt precisament d'això, de construcció d'una narració que esdevenia persuasiva. Tot això es va començar a posar en qüestió a partir de l'aparició de les idees que avui dia s'anomenen postmodernes, aquelles que qüestionaven la certesa o la veritat d'aquests grans relats i fomentaven sobretot el relativisme dels punts de vista. Bé, però, de fet, contar històries, construir històries que resultin persuasives, avui dia es troba en molts de camps, però es troba distribuït de forma diferent. És a dir, per exemple, la teoria literària ha estat la via a través de la qual molt del pensament postmodern, bona part del pensament postmodern, ha arribat a diverses disciplines en els passats 30 anys. Per exemple, la història, la ciència política, l'economia i altres disciplines, en el fons, no són més que iniciatives que es basen a explicar històries. Ja ho veureu. Els economistes no són més que persones que expliquen històries que necessiten números per propòsits retòrics, per convèncer els altres economistes que els seus arguments són importants, són convincents. Així que seria potser necessari, des del punt d'alguns especialistes, que fins i tot en la ciència política hi hagués un gir narratiu, és a dir, que fos interpretada la ciència política i els discursos que es construeixen en política des del punt de vista narratiu. També trobem que l'estudi de l'explicació d'històries, de la narració d'històries, d'arguments, és tinguda en compte en estudis que tenen a veure amb organitzacions i amb direcció de grups i estratègia. Perquè s'han adonat els especialistes que hi ha moltes coses a aprendre en les organitzacions que prenen lloc a través del fet d'explicar-se històries. Per tant, molts especialistes ja es prenen doncs, seriosament els estudis sobre les bromes, els mites, que podríem dir eren abans objecte d'estudi de folcloristes o d'etnògrafs, precisament en determinades organitzacions, com empreses. Què s'explica en aquesta empresa? Com ha aparegut aquesta història que m'expliquen? Com s'ha construït aquesta història? Això, doncs, ja desperta l'interès. Però, és clar, hi hauria l'altre cantó, el cantó, precisament, dels que construeixen aquestes històries. I així veiem que contar històries avui dia té importància en el màrqueting. És a dir, algú que vulgui vendre, que treballi en el camp de les vendes, doncs té clar que si pot explicar alguna cosa a través d'una història i si la història té un ganxo de l'estil de i així el meu client es va poder estalviar doncs, 1 milió d'euros, això convenç. I qui diu 1 milió, diu 100.000, 1 miler, el que sigui. Per tant, els especialistes en vendes cada cop construeixen, elaboren més bé les històries que expliquen els seus clients, precisament. I en el camp de la política, tots ho sabem, el terme procedent de l'anglès, storytelling, va marcar la campanya, precisament, entre McCain i Barack Obama, Perquè tots dos tenien molt clar que explicaven històries. Fixem-nos fins i tot en els llibres que van publicar durant aquella campanya electoral. L'un es deia La fe dels meus pares, el de McCain, i el llibre de Barack Obama era Els somnis del meu pare. És a dir, hi havia una història amb punts comuns, divergent en la interpretació, evidentment.
Les mares no somiaven ni tenien somnis.
Bé, cosa que vol dir que aquí hi ha una afiliació de línia paterna a investigar. Per tant, hi ha fins i tot qui ha investigat això. Estem parlant de Christian Salmon, un escriptor francès que va publicar, doncs, ja fa un temps, un llibre anomenat Storytelling, i denunciava l'ús d'explicar històries en el management financer, en el màrqueting, precisament com a ganxos que enganyaven la gent. Pensem en una història molt coneguda, molt coneguda. Resulta que en un país hi ha armes de destrucció massiva que amenacen tot el món i aquest país ha de ser controlat militarment per evitar que el món acabi destruint-se. Aquesta història la va sentir tothom en un moment o un altre, i fins i tot es diu que després de l'11S a Nova York, a la Casa Blanca, a qui van cridar va ser els directors de cinema de Hollywood per dir, i ara què diem? Perquè això no ens ho esperàvem. Com continua aquesta història? Bé, en definitiva, doncs, segons aquest especialista, Christian Salmon, que és escriptor, però s'ha especialitzat en l'estudi de la narració, la construcció d'històries en aquests camps que abans no es preveien com a camps de desenvolupament de la narrativa. De fet, això té una intenció, que és una intenció persuasiva en el sentit de convèncer d'un conte, d'allò que s'explica, i el seu ús és, segons aquest autor, que hi fa un plantejament moral, il·legítim. I llavors contrasta amb aquest ús il·legítim d'explicar històries l'ús que en feien autors que precisament anaven en contra de les històries que s'explicaven popularment en el seu temps. I posa com a exemples el Quijote i les històries de cavalleries i fins i tot Madame Bovary, que és un personatge dominat per aquelles històries romàntiques que corrien en el seu temps. Bé, sigui com sigui, el cert és que aquest camp, el camp d'explicar històries, explicar contes a la vora del foc, si voleu, actualitzat, cada cop té més importància i hauríem d'estar a l'aguait.
La Biblioteca Viva.
Amics i amigues, explicarem les activitats que hi ha a la Biblioteca Pública de Sant Celoni l'Escorxador pel mes de febrer. Començarem parlant de la petita hora del conte, divendres 4, a les 6 de la tarda, contes, cançons i jocs de falda amb la Clara Gavaldà. Per nens de 1 a 3 anys, cal dir que totes les històries del conte i petita hora del conte, tant aquí com a la Vall-llòria, s'ha de fer inscripció prèvia, és important dir-ho, perquè hi ha tant overbooking de gent que va allà que si no es truca després no s'hi podrà anar. Les adreces per poder inscriure-la són electrònicament, hi ha biblioteca@santceloni.cat, que és molt fàcil de recordar, no? biblioteca@santceloni.cat o el telèfon 93 867 33 13, 867 33 13, que és el de la biblioteca, i llavors un cop t'apuntes ja hi podràs anar, però si no t'apuntes no és possible assistir-hi. També hi ha la Conta de la Vall-llòria el divendres 11 a 6:45 de la tarda, contes coents a càrrec de contes a partir de 5 anys. Hi ha també una tertúlia literària, divendres 18 a 8:45 del vespre, als 20:30, tertúlia sobre un llibre conegut per nosaltres i que aquí hem comentat, em sembla, alguna vegada, Si això no és un home, de Primo Levi, la història dels camps de concentració nazis, conduïda per Joan Manyes. Això és divendres 18. Això es fa a la mateixa biblioteca, per això, a la sala d'adults de la biblioteca a 8:45, el divendres 18. Després, també diríem que encara hi ha una altra hora del conte, el divendres 25 a les 6, recordeu allò de la inscripció que us he dit abans, això va de rondalles a càrrec de Cesc Badell, per a nens i nenes a partir de 5 anys. I, finalment, parlarem de la presentació del llibre, un llibre que es diu, això ho fem el divendres 25 a les 8 del vespre, a la mateixa biblioteca, el llibre es diu El Carboneig, quan el record encara és viu, amb els autors d'aquest llibre, Josep Maria Panereda i Josep Masnou. Presenta Carme Clopés, que és biòloga. Bé, aquestes són les activitats, doncs, del mes de febrer d'enguany.
Literatura catalana.
Doncs ja som en aquesta secció de literatura catalana i esperem parlar amb l'Emili Roig. Hola, bona nit, Emili.
Hola, bona nit, companys.
Bona nit.
Avui ens parles d'un pes pesant de la literatura catalana, ni més ni menys que el cavaller Joan Martorell, oi?
Evidentment, de Joan Martorell us parlaré.
Cavaller català de nació catalana, no? Cavaller valencià de nació catalana.
Aquest era... Bé, sí, sí, sí.
Si us deia...
D'acord. Doncs, què ens pots dir d'en Joan Martorell?
A veure, el primer que us diré és que Martorell és un dels membres del trio Gandia, que podríem anomenar, junt amb Ausiàs Marc i Rolles de Corella. Doncs Martorell neix a Gandia, el 1414, una família noble. Important és que al llarg de la seva vida va intervenir en nombrosos conflictes cavallerescos, justes, plegs, batalles o ultrança, i a conseqüències d'aquestes bandositats escrigué bastantes lletres de batalles, entre les quals caldria destacar les que envia al seu cosí Joan de Montpalau per haver trencat la promesa matrimonial a la seva germana Damiata, i un dels altres episodis seria amb el seu cunyat, o sigui, és Marc, amb motius de la mort de la germana de Martorell per temes d'herència. Doncs bé, aquest, el conflicte amb el Montpalau es resoldrà entre una batalla entre dos que s'havia de ser, que en teoria es va celebrar a Anglaterra. Diguem que dins de cal destacar de Martorell és que va escriure el Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc com a gran obra de la cavalleria del segle XV, que el comença a escriure el 1460, i que quan Martorell mor el 1468, doncs en teoria només tenia enllestides tres parts de les quatre, i que en teoria, segons els experts, Martí Joan de Galba, que era un prestatari que li havia deixat diners i com a garantia prestatària li va deixar el Tirant lo Blanc, doncs en teoria Martí Joan de Galba va acabar el llibre.
Aquí la gent de Gualba reclama aquest personatge com a seu, o sigui, interpreten que Galba devia ser una escriptura de... Ves que no sigui així, eh?
Bueno, ho sabem. En teoria era un personatge que vivia a València. Si era emigrat allí, doncs no ho sabem. Hi hauria que investigar-ho.
Molt bé.
I doncs bé, el Tirant lo Blanc, que està qualificada per molta gent com una de les millors novel·les de literatura occidental, tant pel prestigi que va assolir, sobretot, i pel caràcter innovador que presenta la ficció narrativa, molt més realista que no les novel·les que s'havien escrit en l'època. I també, sobretot, per l'humor i la introducció del tema del sexe en el llibre. I per això us volia llegir un dels fragments...
Més pujat de to, segurament.
Sí, pujat de to, en què per fi, després de 435 capítols, per fi Tirant lo Blanc aconsegueix el que vol des de que arriba a Grècia.
El tresor de Carmesina.
El tresor de Carmesina. I el capítol és aquell que es titula Com Tirant vence la batalla i per força d'armes entrar al castell. I diu així, parla Carmesina, al tirant, que ja el veu venir. Reposeu-vos, senyor, i no vulgueu usar de la vostra bel·licosa força, que les forces d'una delicada donzella no són suficients per a resistir a semblant cavaller. No en tracteu per vostra gentilesa d'aquesta manera. Els combats d'amor no han d'endurir-se. No s'atenyen amb força, sinó amb enginyós afalacs i dolços enganys. Deixeu l'ostinació, senyor, no sigueu cruel. No penseu que això sigui el camp ni llinda d'infidels. No vulgueu vèncer aquella batalla que és vençuda per vostra benevolència. Cavaller, us mostrareu damunt l'abandonada donzella. cediu-me part de la vostra virilitat perquè us pugui resistir. Ai, senyor, i com us pot agradar cosa forçada? Ai, i l'amor us pot consentir que feu mal a la cosa estimada? Senyor, deteniu-vos, per vostra virtut i acostumada noblesa. Mireu, desgraciada, que les armes d'amor no han de tallar ni han de rompre's, ni ha de fer-li memorada llança. Tingueu pietat, tingueu compassió d'aquesta sola doncella. Ai, cruel fals cavaller, cridaré? Mireu, que vull cridar. Senyor tirant, no tindreu pietat de mi? No sou tirant, trista de mi. És això el que jo tant desitjava? Oh, esperança de la meva vida. Vet ací la teva princesa morta. I no us penseu que per les piadoses paraules de la princesa tirant s'estigués de fer la seva feina, car en poc temps tirant va vèncer la batalla delitosa i la princesa reta les armes i és mortida a s'abandonar. Tirant es llevà cuitadament del llit pensant que l'havia morta i anà a cridar la reina que vingués a ajudar-lo. I així acabaria aquest episodi pujader de to.
Esperat després de tantes pàgines.
Sí, sí, després de tantes pàgines, sí. Ja ni paraules de pietat, ni socor, ni amenaces de que cridarà i s'enterarà tot el palau. És igual.
Molt bé, doncs vinga, Emili.
Moltes
vinga,
gràcies, Emili.
Vinga, fins
la setmana que ve. Adéu.
Bé, en aquesta secció de literatura catalana hem de parlar també d'un altre escriptor, de Lluís Ferran de Pol, del qual aquest mes de gener, concretament el 17 de gener, es van commemorar els 100 anys del naixement d'aquest narrador i novel·lista, nascut a Arenys de Mar el 17 de gener de 1911. Sabem que l'any 1933 es va llicenciar a la Universitat de Barcelona, llicenciat en Dret, on es va declarar deixeble d'Antoni Rovira i Virgili, i ja des de molt jove, sota el mestratge de Joaquim Rovira, va participar en diversos concursos literaris on va ser premiat, com per exemple l'any 1937, quan va guanyar el Premi Narcís Oller amb l'obra Tríptic, que va ser publicada l'any 1964. Va intervenir activament en la Guerra Civil com a voluntari de l'exèrcit republicà fins que, amb la derrota, es va veure obligat a exiliar-se primer a França i després a Mèxic, on va col·laborar al diari El Nacional i a l'Excelsior. L'any 1943 va fundar conjuntament amb Joan Sales, Raimon Galí i altres escriptors catalans les revistes Full Català i Quaderns de l'Exili, on polemitzar en la defensa d'un catalanisme renovat a causa de la dura experiència de la Guerra Civil. A finals de l'any 1948 va retornar a Catalunya i ja es va instal·lar al seu Arenys de Mar natal, on va exercir un mestratge important sobre la generació més jove a través de les seves col·laboracions a Serra d'Or, Cavall Fort i 13 Vents. Les seves primeres obres publicades tenen una clara influència de l'etapa americana, sobretot la novel·la Abans de l'Alba, 1954, i del llibre de narracions La ciutat i el tròpic, Premi Víctor Català de Narrativa. Més tard publicà la novel·la de temàtica catalana Miralls tèrbols, 1966, una reflexió pessimista sobre l'existència humana, i la traducció del Vell de la Mar, 1966, d'Ernest Hemingway, un dels seus escriptors més admirats. El 1973 va publicar De lluny i de prop, una selecció de notes de viatge, reportatges i articles periodístics i el testimoni de la seva estada en un camp de concentració francès l'any 1939. L'any 1986 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i esperem que aquest any, doncs, ja que es commemorarà el centenari del naixement, doncs, que es facin més actes per recordar aquest bon escriptor.
De molt a prop de nosaltres, que és d'aquí a l'any de mar, la tenim ben a prop. Molt bé.
Doncs som-hi.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, ja tenim al telèfon la nostra corresponsal de les Illes Balears, la recorresponsal, reintroduïda corresponsal, Neus Barceló. Bona vespre, Neus, com estem per aquí baix?
Hola, bon vespre, què tal?
Com anem per les Illes?
Molt bé, sí, molt contenta d'estar per aquí.
Doncs benvinguda un altre cop.
Moltes gràcies.
Bé, què ens has d'explicar, doncs?
Explicaré la dimissió d'un polític del PP, d'en Jaume Font. No sé si ha arribat per Catalunya, la notícia.
Sí, sí, ja és arribat, ja.
Ah, i bé, per aquí ha estat bastant espectacular perquè ell va ser... té molta tradició en el Partit Popular, tenia. Va ser batlle de PP un poble de Mallorca, la Pobla, i allà ho va fer molt bé. I després va ser conseller de Medi Ambient de les Illes. però durant el govern d'en Mates hi va haver moltíssima corrupció en el pla territorial i va estar un any imputat. I ell se volia presentar candidat del PP per Consell de Mallorca, però el PP va dir que no presentaria imputats. I al cap de 10 dies de dir això, el varen desimputar. Però ell ja estava molt dolgut i, per tant, ha decidit dimitir, però a part de tot això, de la corrupció, ja està... M'apareix que hi havia molts de desacords amb l'actual candidat, que és en José Ramón Bauzá, perquè el PP ara mateix a Mallorca està tirant cap a un espanyolisme molt, molt extrem, tipus Ciudadanos de Catalunya, i assusta una mica, no? Perquè ara en Bauzá diu que vol desmuntar el tema de la immersió lingüística, i això seria bastant dur per la llengua catalana a Mallorca, i, per exemple, en Jaume Font no hi estava d'acord. I ara, bueno, va dimitir, i en el dia següent va muntar un partit nou que se diu Lliga Regionalista Balear i que seria més o menys com un equivalent de CiU a Catalunya.
Bé, o del precedent de CiU, més aviat.
O del precedent, sí.
Em refereixo al precedent dels anys 30. Hi havia una Lliga Regionalista de Catalunya, sí.
Sí, jo de fet de política no soc més entesa, però això sí que ho sé. I de fet, bueno, ella ha dit coses com em sento alliberat o que és el més raonable i que ja no se sentia gens bé allà de dins. I de fet, l'actual candidat, en José Ramón Bauzá, no s'ha pronunciat. Ha decidit guardar silenci, cosa que és bastant estranya, no? Si un personatge important del partit se'n va i ell no diu res...
Hi havia hagut un cas semblant, no? No idèntic, però semblant. No hi havia hagut un candidat del Partit Popular que va acabar dimitint, també, i el tenien considerat catalanista?
Ui, jo això ja no ho record, no sap greu.
Abans d'en Mates, em sembla.
Sí, és que jo, això ja fa molts anys i jo ja era petita.
Ah, d'acord. Perdona, eh?
Només en tenc 25. Ah, i ja abans d'en Mates no record qui hi havia.
Maria Antònia Oliver volia ser conseller de Cultura.
Sí.
Però al final, no, al final, com que van perdre, doncs no.
Bueno, és que el govern d'en
Mates...
Maria Pau Gené, sí.
Ah, això. Pot ser. Però és que el govern d'en Mates va ser molt, molt desastre, però molt. I ara, bueno, hi ha un partit que aquest sí que és equivalent de CiU, que se diu Unió Mallorquina, però
sí?
Estan tots imputats. Tots. O sigui, no n'hi ha cap que se salvi. I ara... Unió Mallorquina vol captar en Font perquè això donaria una imatge nova, perquè en Font és molt estimat a Mallorca. De fet, la gent diu que si fa un altre partit o si se'n va un altre, el seguiria votant, que el votaria ell, no en el partit. Per tant, en part és bo perquè ha fet molt de mal en el PP, el fet que se'n vagi, i en part dolent perquè en el PP és un partit bastant extremista ara. Sí.
Uh-huh.
Així que...
Bueno, la gent ho ha de saber, això.
Sí, sí. Bueno, ara el PP té molta por, perquè si en Font fa coalició amb Unió Mallorquina, no tindrà majoria absoluta.
Clar.
Ah. O sigui, el PSM ara perdrà, segur.
A veure si governarà el PSM, dius que ara...
Ara perdrà, sí.
Ara perdrà.
Sí, bueno, tothom diu que quasi segur, com el PSOE a Espanya probablement perdrà, doncs aquí també.
No hi havia un PSM per això deslligat del PSOE a les Balears?
El PSM, sí. Això, bueno, però estan hi ha coalició, amb el PSOE. Sempre s'han d'ajuntar per derrotar el PP aquí.
Ah, d'acord.
I ara perdran tots dos, perdrà tant el PSOE com el PSM. I seria una solució perquè no sortís el PP, seria que en Font, o sigui, la Lliga Regionalista, pactés amb UM, i així el PP no sortiria, i això seria bastant més segur perquè en Font sí que dona suport a la llengua, i no és que siguin catalanistes extrems ni res per l'estil, però no fan tant de desastres, almenys.
És el mal menor.
És un mal menor, sí, no, en sèrio. Entre Ciudadanos i CiU, doncs estaria clar, no?
Clar.
Bé, perquè ara el tema de la llengua es havia redreçat una mica, no?, aquí a les Illes, ara.
Aquí estàvem com a bé, estàvem tranquils, però ara en José Ramón Bauzá ho vol treure tot, eh? O sigui, que cadascú pugui elegir, però clar, si tothom pot elegir, el català se n'anirà a Norris, perquè aquí, bueno, Palma pràcticament és castellano parlant i mos queda la part forana, però ja està. I Calvià, que d'on surten els pitjors polítics del PP, és castellano parlant total, ja, perquè hi ha moltíssima immigració i vulguis que no s'adapten del tot, mai.
Ni amb aquest últim govern això no s'ha notat res.
Sí, però ara igualment perdran.
Ostres, oi. Sí. Però que això de governar no prova, perquè després de governar sempre que cauen els governs.
Sí, perdran.
No es planteren gaire, és que també desgasta el govern, a vegades.
Sí, bé, a veure, el que passa és que, clar, ells donen suport a la llengua, però per altra part també crea reacció contra qui és espanyolista. I aquests fan també força per una altra banda, fan palanca, diguéssim. I ara si guanyen, diguéssim, els espanyolistes, que en aquest cas són el PP, que en sèrio que aquí comencen a fer por, jo no sé si estan, no crec que sigui com a València, però estan pel mateix camí, eh? Perquè, per exemple, diuen que a Mallorca, en comptes de dir got, deim tassó.
Sí?
I diuen que a Mallorca no podem dir gots de cap manera, però és que a Eivissa i a Menorca diuen got. O sigui que són ses Balears i està tot molt mesclat, vull dir, això no té cap sentit. Però així aconsegueixen vots de molta gent castellano parlant, que n'hi ha molta, i així, bueno.
I dels alemanys, no, també?
Els alemanys, la veritat és que no sé qui voten. No ho sé, no en tinc ni idea.
No vota la Merkel, no, per això. Voten gent d'aquí que em sembla que no és gaire favorable.
És possible
que... A la nova lingüística.
Jo crec que a ells no els interessa que hi hagi dues llengües, no. Perquè, clar, per ells és més complicat. Però la veritat és que no sé qui... Perquè ells són bastant respectuosos amb el medi ambient, s'ha de dir, els alemanys, i el PP amb el medi ambient va molt malament. Així que la veritat és que no sé què fan. Però molt probablement no poden votar tots.
Molt bé, Neus, doncs deixem-ho aquí.
Val, molt bé. Espera, va aclarit.
Quan són les eleccions autonòmiques?
Deu faltar un any o dos. No falta gaire.
D'acord. A veure com acaba tot, doncs. Vinga.
A veure'm. Vale.
Bona versada.
A veure.
Gràcies. Adéu, gràcies.
Lletres i música.
Bé, presentem en l'espai homenatge a Lletres i música el quart homenatge als Beatles. Parlarem enguany de la cançó Eleanor Rigby, que va ser un de les icones d'aquest grup. És una cançó llançada simultàniament a l'àlbum Revolver, que és un dels LPs que va publicar els Beatles, i al mateix temps com a senzill doble, de doble costat, l'any 1966. Al costat B hi havia una altra cançó conegudíssima, hi ha el Submarine, el submarí groc, i amb un doble quartet de cordes hi havia quatre violins, dues violes i dos violoncels, orquestrat tot per George Martin, i la clara lletra sobre la soledat, la cançó va fer continuar la transformació del grup, principalment en el pop, fent veure que eren una banda d'estudi més seriosa i experimental que fins llavors. La revista Rolling Stones la va posar en el lloc número 137 del seu llistat de les 500 millors cançons de la història. Paul sempre va sostenir que el nom d'Eleanor el va agafar de l'actriu Eleanor Bron, qui va actuar a la pel·lícula Help, i el cognom Rigby era el nom d'una botiga de la ciutat de Bristol. Però durant l'època dels 80 algú va trobar una tomba al pati de l'església de Sant Peter, el lloc on es van conèixer curiosament en John i en Paul, i l'epitafi que tenia gravat hi havia el nom d'Eleanor Rigby. I per tant ara sentirem la versió en anglès original dels Beatles i després la versió en català d'aquesta cançó. Som-hi! Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from?
frenzy, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from?
A la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit a tots, què tal? Va, anem tard, eh?
Sí,
anem
sí, tard, sí, sí, tard, tens, sí, tens raó. Ens saltarem el noticiari,
patia, eh?
Digues, digues.
No, que deia que jo ja patia, dic que aquesta gent s'han oblidat de mi.
No, 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 no. El que passa és que de vegades les coses se'ns descontrolen una miqueta, en el millor sentit, vull dir que ens estenem més en alguna qüestió. Doncs avui no t'entretinc més, ens vols parlar de la meitat de l'ànima, oi?
Sí, ho farem 3 minutets escassos.
No, tranquil·la.
Sí? A veure, primer de tot dic que és un llibre de bio, però no us ho prengueu en un sentit literal. Amb això el que vull dir és que és un llibre curt, d'unes 200 i poques pàgines, i dens. Per tant, és d'aquells llibres que bé, pel mer fet de ser curt i dens, doncs és allò de dir, quan l'agafo ja no el deixo fins que s'acaba. De què va aquest llibre? La meitat de l'ànima. Ja sabeu que darrerament m'ha agafat fort amb això de la mitja història de veritat i la mitja història de ficció, i és ben bé això. Una persona desconeguda, el dia de Sant Jordi, s'atansa a una escriptora i li deixa allà sobre una mena de carpesà o de carpeta, o bueno, en tot cas dins hi ha una sèrie de documents que a veure, que fa que ella comenci a pensar, a voler investigar, la du a Portbou, això, i el que ella està investigant són uns fets que passen en temps de la guerra. I bé, la peculiaritat del llibre és tant que en un moment donat no saps si la narradora és la Cecília o la Cèlia Balaguer, que és el personatge central de la història, o bé és la Carme, o és una mica de... Tot plegat és un embolic bastant considerable. Però està molt bé, està molt bé perquè cap al final del llibre, i aquí no puc aprofundir massa, però cap al final del llibre tot s'aclareix. La narradora es confon amb l'autora. No sabria com explicar-vos-ho. La veritat és que és recomanable el llibre, perquè jo pocs llibres m'he trobat així. A mi m'agrada que aquestes coses passin. No sabeu si recordeu Els jugadors del Whist, que també passava una mica algú semblant quan ho vaig comentar.
Sí, sí.
El que fa aquest llibre així de peculiar, de divertit, de me, és que, bueno, que el lector s'involucra en la resolució de la trama i que a veure, que una mica... et fas tu les teves cabòries sobre qui pot arribar a ser el pare de l'escriptora o de la narradora, depèn de amb quina veu narrativa estiguis llegint el capítol. Hi ha una lleu sospita que pot ser l'Albert Camus, que és, que és aquell escriptor comunista que es va posicionar a favor del bàndol republicà, I bé, una altra cosa que també crida molt l'atenció de la història, que, bueno, és molt, molt, bueno, tot plegat com que està passant per bou i fa referència constantment als republicans que vivien a França, doncs està ple de detalls entranyables, no?, de com es vivia l'exili en aquella època.
Potser un Walter Benjamin, també, potser, també, si parles de Port Bou.
Sí, sí.
Perquè ja morir allà, precisament.
Ahà.
S'ha enterrat allà.
Sí, senyor, tens de la roda del món, Joan.
Com sempre. Ja he estat.
Sempre.
No, va, sempre no, però... Això sí.
Com sempre. I res, comentar-vos que és Edicions Proa, que, a veure, jo tinc l'edició del 2004, com a peculiaritat o curiositat, doncs, bueno, la Carme el va escriure en català i després ella mateixa va ser qui el va traduir a altres idiomes, entre ells el castellà. I, aviam, és un llibre que està molt bé perquè et manté el misteri, però no és feixuc i bé... Res més. Dir-vos que la setmana que ve parlarem d'una altra petita joia també trobada que es diu Adreça desconeguda.
És que això també va... un dels plaers més grans que hi ha en la literatura és rellegir, també. Que a vegades també ho oblidem i és un dels... És redescobrir una altra llibre que a vegades va bé també de fer-ho.
Home, sí que és veritat això, sí que és veritat. I et diré més, de vegades fas dos lectures o tres, o les que sigui, i estàs reinterpretant constantment el llibre. I això, a veure, a mi és el que m'agrada dels llibres, no?
Sí, home, esclar. Per això els expliquem aquí.
Sí.
Doncs vinga.
Aquest personalment és una petita troballa. A veure, he trobat molts atractors, i a mi m'ha agradat, però he trobat molts... Clar, si no m'agradés no en parlaria, Això està clar, que tots els llibres que jo parlo són llibres que m'han agradat, però he trobat atractors, He trobat gent que em diu, és que és molt liat, és que de vegades no t'aclareixes, però al final sí que t'aclareixes. I penso, bé, hi ha moments que em perdo, però al final bé que l'he entès, no? Vaja, això també, per això dic que és avió. Quan no tens res més a fer, dius, bueno, ara me'l vaig llegir de la tirada. Perquè, clar, si el deixes, el reprens, el tornes a deixar, el tornes a reprendre, llavors sí que és una mica enrevessat.
Uh-huh. O sigui, la continuïtat fins al final seria, eh?
Penso que, a veure, aviam, són 200 i poc pàgines, insisteixo, vull dir que, aviam, això es fa en una tarda de diumenge quan plou, per exemple. Si ningú va amb avió, una tarda de diumenge que plou.
Doncs vinga, ho farem així, ho recomanarem d'aquesta manera, vinga.
Vinga.
Vinga. Doncs moltes gràcies i fins la setmana vinent.
A veure.
Adéu.
Adéu.
Bé, ja sabeu que la nostra intenció és sempre llegir una frase al final que tingui un contingut una mica filosòfic, que faci pensar. Avui no. Avui he agafat una frase d'un llibre que no fa pensar gens. Senzillament la primera frase que m'ha cridat l'atenció i ja està. Per tant, direu, aquesta no és filosòfica. És de l'arqueòleg, de Martí Gironell, i la frase és: Bonaventura, vés en compte que aquests personatges no tenen escrúpols. I amb aquesta frase s'acaba el programa d'avui.
Doncs vinga, amb això que acaba, aquesta frase no filosòfica de Jordi, doncs donem el programa 158 per acabat, i la setmana que ve esperem retrobar-vos a tots vosaltres aquí a les ones de Punt Ràdio i a Tirant de Llibres a les 9 del punt de vespre. Vinga, fins llavors.
Fins la setmana que ve.
Mm.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.